Des de Ràdio Estel, volem agrair als monjos, mestres de pregària, que ens permetin emetre diàriament l'ofici diví per ràdio. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
El sacerdot no substitueix la consciència del fidel. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, el cardenal Martínez Sistac presenta el seu llibre sobre l'Amoris Laetitia. El prelat català posa l'accent en el fet que acompanyar, discernir i integrar són les actituds que el papa Francesc demana a l'exhortació vers aquelles persones que viuen una situació matrimonial diferent de l'ideal que proposa l'Església.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera.
Perdó i lluita d'una mare. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana us expliquem la història de Tamara Chikunova, activista contra la pena de mort. Aquesta jurista de l'Uzbekistan va perdre el seu fill després de ser executat i va fundar l'associació Mares contra la pena de mort i la tortura, des d'on col·labora amb la comunitat de Sant Egidio. Després d'haver perdonat tots els que havien condemnat a mort el meu fill, a l'ànima tinc misericòrdia, relata.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Francesc Torralba. El director en Filosofia i Teologia ens presenta Intel·ligència Espiritual i Deporte, el llibre on ens explica com activar la intel·ligència espiritual a través de l'esport. Francesc Torralba avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Avertis.
Hola, bon dia. Acabem tots de sortir de missa. I com cada diumenge, anem a fer la nostra bateria de preguntes. I avui tenim també un altre personatge de primera fila. Tenim amb en Francesc Torralba, catedràtic, i un home que ens ha escrit un llibre fantàstic, La intel·ligència espiritual i l'esport. Doncs vinga, bon dia. Com estàs, Francesc?
Bon dia, molt bé. Gràcies per convidar-me.
Doncs vinga, comencem. La paraula espiritual genera temor?
Sí.
Intel·ligència espiritual, què és?
És una modalitat d'intel·ligència que ens permet fer algunes operacions que només ens permet aquesta intel·ligència. Per exemple, meditar, prendre distància de la nostra vida quotidiana, valorar-nos, examinar-nos, experimentar la llibertat més profunda. Per tant, és un tipus d'intel·ligència que ens obre la qüestió del sentit de la vida.
L'esport és un fenomen global?
Sí, cada cop més. Arrossega masses, arrossega espectadors, té un impacte extraordinari sobre l'economia i sobre els mitjans de comunicació de masses.
El futbol aquí, el béisbol, els USAs, són els actuals circs romans?
Són circs romans i són també el gran opi del poble. Són la gran manera de distreure'ns, dispersar-nos i no pensar en els temes que realment ens ocupen, ens preocupen i ens fan patir.
Del futbol en viuen molts vividors.
Sí, i naturalment també hi ha persones honestes que treballen, que no ocupen portades, però que tracten de exercir el futbol i guanyar-se la vida així.
El rol d'actor és totalment manipulable?
No. Jo crec que com tot rol pot ser manipulable, però no necessàriament. També hi ha actors que desenvolupen honestament el seu paper.
Espectador igual a humà. L'humà necessita tenir ídols?
L'humà tendeix a fabricar-se ídols, se'ls arriba a creure i al final aquests ídols se l'acaben devorant, no? Com Saturn amb els seus fills. Hem de ser capaços de distingir l'ídol de Déu.
L'esport és un fenomen multidimensional?
Sí, perquè a través de l'esport desenvolupes totes les dimensions de la persona, la física, la psíquica, l'emocional i també l'espiritual, com miro de dir en aquest llibre.
L'ambigüitat és inherent al fenomen esportiu?
És inherent a la persona humana. És a dir, de fet, d'entrada no sabem com una persona reaccionarà, què farà. Només a posteriori podem dir. Per tant, l'ambigüitat, de fet, és inherent a la persona humana. I en l'esport també hi ha llums i ombres, hi ha claror i foscor, hi ha lo més excels i lo més mesquí.
Un camp de futbol és igual a amor i odi?
En un camp de futbol circulen tota mena de passions. També l'amor, també l'odi, també la ira, també la nostàlgia i també la compassió. I es fabriquen tot tipus d'emocions.
L'esport és alienant?
Ho pot ser. Pot ser terriblement alienant per les masses i fins i tot per una persona que s'acaba obsessionant amb aquell esport, s'oblida de la família, s'oblida dels amics i acaba completament focalitzat en aquella pràctica esportiva.
Tot ser humà és limitat, no?
I tant. El que passa és que sempre batallem contra els límits, sempre intentem superar-nos, creuar fronteres, millorar, tant en la natació, tant en l'atletisme, tant en el ciclisme, però som limitats, tenim límits, som finits.
La pràctica deportiva és relació o camaraderia?
És relació, i en el millor dels casos ha de ser una relació, això, de benevolència, de cortesia, de camaraderia. A vegades és una relació conflictiva, tensa, competitiva, que llavors perd el fair play que ha de ser propi de l'esport.
El dopatge ha existit sempre. Abans, en els països de l'est, era normal i ningú deia res. I ara algú es dopa i, bueno, hi ha un terrabastall, no?
El dopatge és una de les grans, diguem-ne, misèries de l'esport que hem de saber analitzar, hem de saber prevenir i hem de saber castigar severament perquè mata l'esperit de l'esport i la seva essència, que és sacrifici i que és entrega.
Falta sentit de la vida i se'm fa difícil entendre-la. Què vols dir amb això?
Vull dir que tot individu per viure necessita tenir un sentit, tenir una orientació. El que passa que no sempre és fàcil desxifrar què és allò que serà valuós, significatiu, allò que realment donarà sentit a la teva vida. I aquest discerniment és el que tot ésser humà ha d'anar fent.
El cult al cos és de les societats riques?
Sobretot, perquè les societats pobres només vetllen per resoldre necessitats. Gana, fred, ignorància, salut, i el cult al cos, aquest narcisisme, és molt propi de les societats opulents i riques.
Els que no estan a gust amb el seu cos és perquè es fixen massa amb el dels altres. Esclaus de l'aspecte. Això val per tot el món, no?
Generalment, tendim a mirar molt els altres de reull i volem imitar-los. Jo crec que la clau, la saviesa, és acceptar-se un tal com és i acceptar el seu cos amb les seves limitacions i també amb les seves capacitats. I això l'esport és una gran escola, perquè ens ensenya quines són les nostres limitacions corporals, quan ens fatiguem, quan ens cansem, però també podem endevinar les possibilitats que tenim i les podem entrenar i millorar.
L'exclusió social, personalment, penso que se la fa la mateixa persona. No ho creus així, tu?
Sí i no. És a dir, un pot autoexcloure's, però a vegades també hi ha societats que són molt excloents, no? Que exclouen aquells doncs, que són diferents, que tenen una altra ètnia, que tenen una altra religió, que tenen un altre color de pell. I això es dona en societats. I ho hem de combatre. Ara, també hi ha la persona que s'autoexclou i vol viure aïllada, separadament, marginadament. També es pot produir això.
El gurú del teu llibre segur que no és espanyol, no? Perquè parles d'un gurú, tu.
A veure, jo evito tenir gurús, cito referències, miro d'estudiar fons i generalment doncs, em nodreixo d'autors alemanys, d'autors francesos, d'autors anglesos, però també quan convé cito un pensador espanyol o català.
L'hiperconsumisme no et sembla que hauria d'estar prohibit?
Sí, però és clar, la prohibició en una societat lliure és molt limitada, no? Hem de prohibir allò que certament cal després d'un consens en els parlaments. Si les persones consumeixen, consumeixen, consumeixen i es creuen que així seran felices, s'equivoquen profundament, i això és l'hiperconsum.
Neoindividualisme, amb dues paraules. Què ens pots dir?
És senzillament pensar en un mateix, oblidar-se dels altres, posar-se al centre i convertir els altres en instruments de la meva felicitat.
El reconeixement, en la meva opinió, és més important que el premi, no et sembla?
Molt sovint és així. De fet, busquem el reconeixement, busquem l'aplaudiment, busquem agradar als altres, i a vegades això és un premi material o emocional que ens fa més feliços, doncs, que una dotació econòmica o que una copa.
Si no tenim salut, no tenim res.
La salut és un valor bàsic, perquè ens permet fer esport, ens permet treballar, i ens n'adonem especialment quan estem malalts, de com de valuós és estar sa.
Es té que vendre el desig d'aventura?
Desig d'aventura es dona especialment quan tenim vides molt rutinàries, molt mecàniques, molt previsibles, i llavors volem alguna cosa nova, alguna cosa excepcional. I això explica tota aquesta efervescència d'esports d'aventura, de risc, que les persones s'hi enganxen perquè fan coses que no fan habitualment durant la setmana.
Victòria, a qualsevol preu, és igual a que l'esportista sigui una mercancia?
Sí. La victòria no pot ser qualsevol preu. Hi ha d'haver una ètica de l'esport i ens hem de cenyir aquesta ètica. I, per tant, a qualsevol preu el que et converteix a l'esportista és una mercaderia, exactament.
Res mai neix acabat, l'únic, la mort. Ens en parles a la plana 106.
Sí, nosaltres som éssers en construcció. El nen està en construcció, el jove està en construcció, l'adult també. El que passa que són etapes diferents. Sempre podem aprendre, sempre podem créixer, sempre podem corregir-nos. Quan una persona mor, s'ha acabat el procés de construcció. Ja no hi ha possibilitat d'aprendre res més.
L'esport té que ser plaer i no dolor?
L'esport és les dues coses. Naturalment és plaer, és molt plaent acabar una cursa, és molt plaent pujar un cim, és molt plaent navegar, i també a vegades comporta dolor, perquè pujar cansa, perquè pedalar cansa, i a vegades córrer una marató comporta molt dolor.
La memòria en l'esport tenim que dir que mai falla?
Ens falla, però ens falla menys que en altres circumstàncies, perquè ens recorda allà on vam patinar, allà on vam passar gana, allà on vam passar set, allà on ens vam lesionar, i això acaba sent un element de prudència important quan un practica un nou esport.
Si no tenim autodisciplina, no tenim res, no?
L'autodisciplina és bàsica per tot, per l'artista, per l'empresari, pel treballador, per l'esportista, pel músic, no? Sense autodisciplina, que vol dir treball permanent sobre un mateix, no es pot aconseguir cap excel·lència.
Per tant, la voluntat és fonamental, no?, en la vida.
La voluntat, però també les capacitats, i també el talent, i també la humilitat, però la voluntat és bàsica. El que passa que també ha d'anar acompanyada d'un examen de les meves pròpies capacitats.
L'esport forja el caràcter.
Sí. L'esport forja el caràcter, com també el forja en altres activitats, però és veritat que ens domestica el caràcter i ens permet autodominar-nos i ser tenaços.
Si no tenim tolerància a la frustració, podem viure amargats, oi?
Totalment. Hem d'ensenyar a nosaltres i hem d'ensenyar als nens i a la mainada a tolerar la frustració, el fracàs, perquè l'èxit o la victòria és només de molt pocs i la majoria queden en l'intent. I, per tant, en lloc de culpabilitzar el que ha guanyat o sentir-li ressentiment, hem d'acceptar els nostres límits i, per tant, acceptar la frustració.
L'esport és resiliència?
Té elements de resiliència, perquè té elements de lluita, de combat, en situació de debilitat, però també té elements molt hedonistes, de plaer, de goig, de joia, de divertiment.
Templança igual a autodomini?
Sí, és la paraula clàssica, temprança, sofrosinent, deien els grecs, que nosaltres en diem autodomini emocional.
Solidaritat, no et sembla una paraula ja molt denostada últimament?
Absolutament. És una paraula manuclejada, absolutament triturada, mal utilitzada, i al final és un significant sense significat.
L'esforç no és gratis, sempre es paga.
Sí, perquè vol dir renúncies, vol dir renúncia a sortir, vol dir renúncia a fer allò que voldria fer, i per tant hi ha uns peatges emocionals, hi ha uns peatges que s'han de pagar.
Sofriment en grup igual a sentit de la lleialtat?
Diguem-ne que el sofriment uneix molt les persones, també les uneix a la joia, però quan han patit junts han passat una experiència que les vincula molt profundament. Això passa amb una família, però això també passa amb la pràctica esportiva, amb un equip de futbol que ha hagut de batallar molt i patir molt per vèncer.
És lleial el que ajuda els seus companys i no el que s'enfonsa amb ells. Ens ho expliques a la plana 223.
Sí, la lleialtat és una virtut bàsica, no? Que vol dir estar al costat del que forma part del teu equip, fins i tot quan les coses van molt malament. Aquí és on es demostra la lleialtat.
Sense audàcia no anem enlloc. És necessària per tot, i més en el món de l'esport, no?
Sí, perquè l'audàcia és la virtut que ens predisposa a fer grans gestes i, per tant, a fer coses que no tenim clar que ens en sortirem. És audaç el que comença projectes, el que s'enfila en projectes i no té cap claredat de sortir-se'n.
Amb l'autoconsciència ens percatem de que estem vius.
Sí, l'autoconsciència és adonar-se de que hi soc, adonar-se de qui soc, adonar-se de que no hi era, adonar-se de que no hi seré, i, per tant, és un acte de despertament, de desvetllament.
Ara una mica de tafaneria. Al papa Francesc se li coneix practicar algun esport?
Que jo sàpiga, no.
No. Poder ja es deu trobar gran l'home, no? Quan s'enfrenta, no sap què fer i on anar. Hi ha gent que, quan s'enfrenta amb algú, no sap què fer. I això tu hi dediques unes paraules. Bueno, unes paraules no, hi dediques una bona estona.
Jo crec que el que hem de fer quan ens enfrontem a quelcom que no sabem sortir-nos-en és consultar, és aconsellar-nos d'aquells que han passat experiències semblants per aprendre'n.
L'experiència contemplativa què és?
És quedar-se meravellat davant de l'objecte, davant de la realitat, cor pres, davant d'un paisatge, davant del mar, davant d'un quadre de Dalí o davant d'un sancri romànic.
L'alliberació de l'ego, què és, doncs, per tu?
És oblidar-se d'un mateix, oblidar-se de les pròpies obsessions, necessitats, desitjos i, sobretot, entregar-se a l'altre.
Els fruits de la meditació quins són?
Són la serenitat, són la pau, són l'autodomini, és la concentració, és el rendiment i, sobretot, és la generositat i la compassió.
No tindríem que emular i imitar més a Sòcrates?
Molt Coneixer... més.
Tu mateix?
Molt més. És el que fem els professors cada dia que sortim a l'aula i fem pensar la mainada que ens escolta, que s'examinin, que pensin i que mirin d'aclarir qui són.
Suposar que l'autoritat moral amb un líder no és perillosa? Suposar-li autoritat moral?
És perillós, suposar-li. L'autoritat li veurem després dels actes, si ha estat coherent amb el que ha dit i el que ha fet, si ha estat un home d'una peça. Però d'entrada hem de suposar en l'altre com a mínim innocència. Ningú és culpable mentre no es demostri.
O sigui, l'autoritat es gana amb la praxis, no?
Absolutament. L'única forma de guanyar-se l'autoritat és amb el testimoni i la praxi.
Ja saps que l'autocrítica es feia a l'antiga Grècia, no?
I tant. I l'hem perduda, en part. Però l'autocrítica és aquesta capacitat d'examinar-se un mateix i no només d'exercir la crítica dels altres, que és el més fàcil.
I ara, tornant una mica a l'esport en si, al futbol. El fenomen del futbol és més una tendència econòmica que una altra cosa? Vull dir, si no hi haguessin tants calés no funcionaria, per dir-ho d'alguna manera?
Jo crec que el futbol de masses és pur mercat, pur mercat. I la resta és ornamentació. Els colors, els himnes, tot això és ornamentació, però és un pur mercat.
L'esport és una funció social, per això, no?
La fa. Allibera passions, uneix persones, diverteix, ens permet oxigenar-nos. Sí, sí, té una funció social purificadora de primer ordre.
L'esportista és explorador dels límits?
Sí. Un esportista sempre està explorant, no? Fins on pot arribar, com pot córrer, fins quan pot saltar, a quanta velocitat pot arribar, i, per tant, és un explorador d'allò desconegut.
L'esportista es relaciona amb si mateix?
Sí. I també amb els altres, no? Relaciona amb si mateix perquè pensa com pot rendir més, què ha de menjar, calcula, planifica, però a la vegada també amb els altres, sobretot en els esports en equip.
Viure per l'esport, si no ets un professional, a mi se'm fa difícil d'entendre.
A mi també. Jo personalment crec que l'esport és evasió, és divertiment, és conreu d'un mateix, però a la vida hi ha altres facetes i algunes d'elles molt més rellevants que l'esport.
L'esport és una arma de doble fil, no passa res si es fa bé.
Exactament. No passa res si es fa bé. És més, pot tenir molta bellesa i pot ser un ensenyament de virtuts, com la humilitat, la tenacitat, la solidaritat o, fins i tot, per què no dir-ho, l'audàcia.
I ara, ja que ens posem en aquest camp, hem de dir que l'individualisme ve donat per l'egoisme?
Van molt lligats. És a dir, una persona individualista que només pensa en si mateixa, generalment és una persona que sucumbeix a l'egocentrisme perquè posa el seu ego en el centre del món.
Ser reconegut no dona la felicitat, o sí?
Jo crec que no. El que passa que ens complau i ens agrada. i ho valorem, però la felicitat per mi té molt a veure amb la qualitat dels vincles i amb el sentit de la pròpia vida.
El consum massiu de l'esport no és més que una manipulació i cèntims?
No exactament, però hi ha molt d'això. Però no és exactament això. També hi ha manipulació, però també hi ha l'espontaneïtat de les persones que s'adhereixen a una determinada pràctica esportiva.
L'obsessió pel rendiment és el que vol tothom, no? Suposo.
Sí, i acaba trencant les persones, produint lesions, obsessionant-les. Naturalment que un vol superar-se, però sempre dins d'uns límits i amb el coneixement de les pròpies capacitats.
Per tant, si tenim problemes de tipus psíquic, amb la meva opinió, no és un esport, és un sacrifici, no?
Sí.
Hem de dir que les facultats mentals ja les varen descobrir els romans, mens sana in corpore sano?
Sí, abans els grecs, molt abans, però de fet vol dir que hem de mirar de buscar una harmonia. Si només tenim cura de l'ànima i no tenim cura del cos, malament. Però si només tenim cura del cos i no cura de l'ànima, malament també.
És un procés vital ganar o perdre per un esportista?
És un procés que ensenya, perquè s'ha d'aprendre a guanyar, i s'ha de guanyar sense humiliar, i sobretot amb molta humilitat, i s'ha de saber perdre sense sentir rancor i felicitant el que ha guanyat. I això és un procés.
Per tant, hem de dir que la persona humil és la que reconeix el don que ha rebut.
Sí, i els seus límits, el que li ha estat donat i també les seves fronteres.
No et sembla que la prudència és necessària, però de vegades és un lastre?
És absolutament necessària, però quan és un lastre és quan es converteix en covardia o en pusil·lanimitat. Però ser prudent i calcular les conseqüències dels propis actes és bàsic per viure.
Fas anar molt la paraula aventura amb audàcia.
Sí, perquè l'aventura és allò que no sabem com acabarà. L'audàcia és necessària quan un comença una aventura, perquè no sap com acabarà ni què li passarà. I per això la vida a vegades té molt d'aventurer, perquè quan es casa no sap què li passarà, quan té un fill no sap què li passarà, i quan agafa una feina o comença un negoci no sap què li passarà.
Transcendir, capacitat per anar més enllà. Parlem aquí de l'autosuperació.
En part sí, el que passa que no només és autosuperació física o mental, no? Vol dir anar més enllà de lo immediat, no? Del dia a dia, de lo immediat, de les coses, mirar més enllà, no? Això és transcendir.
Enfrontar-se a situacions límits activa els poders de la intel·ligència espiritual?
Sí, perquè, esclar, ens obliga a treure els recursos que tenim, a preguntar-nos què és lo valuós, a discernir, i quan un està en situacions límits, realment es pregunta què és el que val i què és el que té sentit.
Viure conforme a l'ego significa posar en el centre de la vida els desitjos del jo?
Exactament això.
L'ego és insociable, corrosiu i mata. Amb dues paraules, què ens vols dir amb això?
Vull dir que allà una persona viu conforme a l'ego, mata les relacions, ho destrueix els vincles, perquè converteix els altres en objecte i en instrument. I ningú vol ser un objecte o un instrument, i per tant mata les relacions i aquella persona acaba autodestruint-se.
Extraure el talent amagat, si ho sapiguessin fer, el món funcionaria d'una altra manera.
Molt millor. Per això les institucions educatives s'han de transformar qualitativament, perquè a vegades tenim talent a l'aula i no l'hem percebut. Tenim talent a la universitat i no l'hem percebut. I, en canvi, els hem convertit en recipients de coneixements. Hem de destacar aquest talent i treballar-lo.
Bueno, doncs molt bé. És un llibre d'autoajuda amb una gran dosi de literatura i psicologia que el tindria que llegir tothom. Llegiu Intel·ligència espiritual del doctor Francesc Torralba i el senyor Santos. Moltes gràcies, Francesc, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more.
People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fools said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo the wells of silence. And the people bowed and prayed to a neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Alone like this on the streets of Philadelphia.